Fire. Molt bon dia, benvinguts en aquest espai, quart ja espai de presentació literària dins la fira del llibre ebrenc d'aquí, de Móra d'Ebre, que serveix una mica també per cloure, no?, aquest, bé, aquest ventall d'espectacles i de presentacions que han tingut, doncs, en dos dies, des d'ahir i fins avui. Tindrem sis presentacions, tot seguit, anirem amb les tres primeres. Abans, però, anem a consultar amb qui ens acompanya avui, que és la Diputació de Tarragona, que fa possible que avui estiguem en directe des de la plaça de Dalt per apropar els títols més destacats de la literatura ebrenca a tothom qui ens acompanya en directe a la plaça de Dalt i també a qui ens escolta a través de les zones de Ràdio Móra d'Ebre o per internet a través de radiomoradebre.cat.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empren 2018. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 29 de juny. Més info a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Anem amb el primer llibre. Tenim aquí el Moreny, Jordi Duran, i ens presenta el treball d'investigació, de recerca, de missa i de dretes. Daniel Serres i Loran. És una biografia, un treball de recerca al voltant d'aquesta figura fascinant que has trobat i que has aprofundit. Qui era Daniel Serres i Loran, Jordi?
Era una persona de Móra d'Ebre que venia d'una família tradicionalista de Rancio Bolengo i bé, que va fer carrera política, no? Un personatge desconegut, que no se n'havia parlat gaire, i que bé, va ser durant uns anys, va ser diputat a la Diputació, membre de l'Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya, i a través d'esta persona, que bé, que tenia un cert currículum i un cert bagatge i un cert tarannà dintre del que seria la política catalana, és l'excusa per tal de descriure una mica l'ambient social i polític de Móra d'Ebre i Móra la Nova, que són bàsicament els dos municipis en els quals va transitar la seva vida, i també una miqueta més enllà, no? O sigui, una mica de reflex dels esdeveniments generals que passaven al país en aquells moments, i ens dona l'excusa d'això, de fer una miqueta d'immersió sobre el que passava a Móra d'Ebre i Móra la Nova entre final del segle XIX i fins al final de la Guerra Civil.
És Premi Assaig Artur Bladé i Dosunvila, per això l'ha editat el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, aquesta obra ja molt coneguda aquí a les nostres contrades. Com et topes amb la història de Daniel Serres i Loran, Jordi?
Bé, me trobo bé, per fer una altra cosa que no tenia res a veure amb el segle XIX i bé, feia un treball de recerca de comunicació política, va sortir este nom i me va interessar de dir, bé, com pot ser que no conegui esta persona tenint este currículum i sent jo una persona que m'interessa les qüestions polítiques i també una miqueta la història local, etc. No? Això em va sorprendre, em va donar a pensar que possiblement este segment de la societat o de la política, que seria la dreta, l'extrema dreta, el feixisme, no està prou, no, o sigui, no s'ha tingut prou en compte en les monografies i en la historiografia local, no? Local a casa nostra, però també en general a Catalunya, no? I això me va causar un interès per esta persona i també pel que significava, perquè estos personatges que tenien una transcendència en la seva època, doncs, destacada, no ens han arribat en prou nitidesa als nostres dies, no? I bé, la resposta podria ser que bé, que la que este segment de o este tipus de persones d'este ventall ideològic no han tingut el reconeixement o com a mínim l'interès investigador per les persones que doncs que s'han dedicat a recuperar una mica la història local.
I per què creus que és això? Són personatges obscurs una mica, no? Suposo.
Bé, hi ha una dada que és demolidora. Les últimes eleccions que hi va haver abans de la Guerra Civil a la comarca de la Ribera d'Ebre, el 47% de l'electorat que van a votar va votar partits de dreta, el Front Català d'Ordre, bàsicament, no? Que eren uns partits de dreta extrema, podríem dir, no? Per exemple, Cambó, després, durant la guerra, es va adherir al franquisme i posteriorment doncs, va donar suport, no? I estem parlant de la Lliga, que seria, diguéssim, el més centrista del moment, perquè a partir d'allí hi ha doncs, partits de dreta molt, molt marcada, ja tirant cap al feixisme, no? 47%. Hi ha municipis que sempre va guanyar la dreta, a la comarca de la Ribera d'Ebre. Aquesta dreta dura i contundent, no? La qual cosa em va fer pensar que, home, el 47% no està malament de l'electorat. Que passa que les persones que han fet treball històric, de recerca històrica, s'han fixat doncs, a investigar i a enaltir o a destacar doncs, persones que van estar a l'exili, que van ser represaliades, que van tindre un paper durant la República en partits d'esquerra o partits republicans, d'esquerra moderada o d'esquerra extrema, i esta part, diguéssim, que no està tan ben vista per... El feixisme no és una ideologia que sigui modèlica, doncs s'ha intentat amagar. Però el 47% de les persones de la Ribera d'Ebre en aquells moments tan difícils, diguem-ne, o tan controvertits, votava este tipus d'opcions. Per tant, la qual cosa me fa pensar que la Ribera és terra de feixistes i Catalunya també, i que hi ha camp per córrer, hi ha camp per investigar.
Bé, ja per acabar, Jordi, ens expliques una mica la metodologia de recerca que has fet servir per anar aprofundint i de quins arxius, de quines fonts t'has nodrit?
Bé, jo no sóc historiador ni ho pretenc ni em vull posar al terreny dels historiadors. Jo agafo la feina dels historiadors, de la gent, no sé, de la gent seriosa que ha transitat o que ha treballat este període històric. Per exemple, és un període històric que en el cas de Móra d'Ebre estava força treballat, gent com Josep Soler, gent com Sánchez Cervelló, etc. No? Vull dir, ja havien fet molta aportació, molta recerca sobre el que és la societat, la política i la cultura de Móra d'Ebre en este període. Jo m'aprofito d'esta gent, d'estos estudis, i després ja aplico la metodologia del periodisme, no? Jo soc periodista i pues, faig entrevistes, miro una mica d'hemeroteca, ho he complementat en cerques a arxius i en bibliografia en general. Però, en fi, la meua formació no és de història, i no, bé, no tinc les armes ni la formació ni els coneixements d'un historiador.
Pues moltíssimes gràcies, Jordi, i enhorabona pel Premi d'Assaig Artur Bladell i Desumvila, que t'ha permès doncs, publicar això amb el segell del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.
Moltes gràcies.
I d'un treball d'estudis, d'un treball de recerca, anem amb dues novel·les de dos dels autors més seguits i més admirats i més estimats de casa nostra. Són la Francesca Liarni i l'Andreu Carranza. Començarem amb la Francesca, en aquest cas, que ens ve a presentar la seva última novetat, Darrere els seus talons. L'Alfons, de la Casa Ponsa, estava predestinat a heretar una petita fortuna guanyada a força d'especulació en una tenda de comestibles familiar i a viure una vida acomodada en temps de postguerra, si no fos que un dia es va trobar de cara amb la passió irrefrenable en el seu camí. La Daphne el va captivar a primera vista amb la seva maduresa atractiva i ell es va sentir commogut per les seues maneres refinades. El jove Alfons representava per ella recuperar una part d'aquella innocència robada de manera prematura en algun antre de la gran ciutat. Francesca, explica'ns una mica què trobem darrere els seus talons. Hem pogut veure una història de seducció, una història de sentiments...
D'amor, també.
D'amor.
Quan se parla dels 18-19 anys, l'amor és el que fluix a les venes de les persones. Aquell
anys.
Amor pur que després se perd.
Arriba.
Sí, jo volia escriure, és que quan n'hi has escrit 22 o 23 novel·les és que llavors ja perds la seguida de tots els arguments, però hi ha una cosa molt bona, suposo que jo l'aprofito bastant, que és parlar amb la gent gran. La gent gran, perquè els pobres és un viver d'històries, i parlant en un, parlant en l'altre, i així, llavors vas prenent nota, comences la novel·la potser només en un personatge i penses, este personatge necessita un company, una companya, i la hi portes, i un altre perquè s'ha de descansar i l'altre perquè ha de viure, i li conformes tot, tot un món perquè pugui viure. I clar, llavors t'aprofites de totes les paraules que t'han dit, que estan en desús, però el que procuro és que tornen. I després d'aquelles que diuen casos, la gent, quin cas hi ha en aquella casa, quina... I aquesta gent pues, t'ho conten d'esta manera i tu ho escrius de la manera que ells se ho diuen. I per exemple, com... perquè clar, els pobles veus tenen més visibilitat les cosetes que van passant. Va un que coixeja una miqueta, que diuen, saps què vol dir que coixeja? Que és mariconet, que no vas notar. I tal cosa i tal altra. No, aquella no, si estava el nom es va casar, però perquè tenia casa, tenia diners, però era una llançada, se trobava tortosa en un altre. I tot això m'agrada moltíssim escriure, disfruto. I claro, has de cuidar moltíssim, pues... que no pugui atacar ningú,
que sigui anònim, sí. Sí, són històries que són, has anat desfullant i que canalitzes, sí. No?
Que passa és que són ja de la postguerra. Ara ja és menys interessant, tot i són unes altres coses, però en aquells anys que mos coneixíem més, que els pobles estan més nodrits de persones, pues ho sabies tot, però este perquè treballava, jo li preguntava moltes coses a la mare, aquell home per què no surt de casa, i són les festes de Sant Martí, no pot sortir perquè havia sigut roig en la guerra, havia sigut republicà, i quan venien les festes pues, ja anava al Guàrdia Civil, en ganes o sense ganes, lo feran a la casa d'aquell senyor, i li diuen, vostè no pot sortir fins que s'acaben les festes. Ja. Clar, la família passava en un malestar i al final van decidir marxar a l'Argentina, era com estar a la presó, van decidir. Però coses com aquesta, pues, n'hi trobes moltíssimes.
I han cristal·litzat en aquest llibre, no? Darrere els seus talons.
Sí, darrere els seus talons. Ja et dic que és una història d'amor també, un amor juvenil, que sempre els amors juvenils, els primers, és molt difícil, sí que s'enamoren de nois de la seva edat o nois, però també té l'atractiu la persona que té personalitat, la persona que el sap seduir, llavors se perden ja. I bueno, he volgut desenvolupar això, però de passada pues, anar relatant com se vivien aquells anys, com els vam suportar, perquè van ser uns anys molt difícils, anàvem a escola, no fèiem res, no depreníem res, cantàvem lo cara al sol, després a les noies ens fèiem fer una laboreta així, i llegíem no sé què, no res. O sigui que vam sortir que no sabíem res. De matí fent a la pissarra posaven una suma, una resta, una divisió i una multiplicació, i allò era tot el que sabíem. I a mi, com m'agradava escriure, escrivia contes jo a l'escola, i perquè les matemàtiques, números, jo no, i les noies me donaven el que elles feien de les sumes i les restes, i jo els deixava llegir el conte que vèiem quan sortíem, que sortíem molt al recreo, que diuen. I bé, ja dic, són estampes de la vida dels pobles, d'aquelles persones criticones que sempre sortien al carrer, i esta que es pensa, l'altra que vol, i... però jo no he oblidat, és una classe de vida que ens ha marcat moltíssim.
I és part d'aquesta història. Explica'ns una mica, Francesc, el perquè del títol, no? Darrere els seus talons.
Perquè bé, com has nombrat, amb una tal Dafne, va vindre, va arribar en aquell poble, i era una persona que no n'havien vist mai cap los pobletans. Era una persona avançada, una persona que tenia la forma de viure que tenia, però clar, ells que anaven en espardenyetes ja anessi, i ja venen aquella dona en un collar de perles, ja la venen aquells talons, aquelles sabates que es portaven d'un color xillon, i per això es diu, quan ell se va enamorar va marxar detrás dels talons.
A més, suposo que el nom no és anecdòtic, no? Dafne té una reminiscència mitològica, no?
Sí, m'agradava este nom.
D'altra banda, hi ha una dicotomia, no? En un conflicte de la infantesa, l'adolescència i la que és la maduresa,
sí.
I el fet de ser adult, en la feminitat també, com a paper clau, com estan moltes de les teves novel·les,
sí, molt gran, molt gran. hi havia, aquestes persones n'hi havia poques, però se feien mirar i se feien d'escoltar. I els que havien anat a 10 universitats. La universitat de la vida és la que ensenya més. I ella havia freqüentat aquesta de universitat.
Perfecte. Ja per acabar, Francesca, explica'ns una mica. Vas a novel·la per any. Hem de saber si tindrem a l'edició 2019 de la Fira del Llibre Brenc, si ens tornarem a trobar aquí mateix. I què ens portaràs?
Jo espero que sí, perquè quan acabo una faig jamais de jubilar, no hi descriure més. Però quan fa dies que estic a casa m'avorrixo i he de tornar a escriure, que em tapa molts forats i m'he donat molt ànim de treballar, de moure'm. I sí, segurament que tornaré a caure, tornaré a pecar.
Ens pots avançar una mica, un tastet, una pinzelladeta de què trobarem, no?, l'any que ve?
No ho sé, la Moana Boda ha tingut unes bessonetes.
Ah?
Era, sí, fa 3 o 4 o 5 dies. I me va escriure una persona que no sé qui és, una admiradora, diríem, i diu, ja he trobat nom per a la teva propera novel·la, Les bessonetes.
Ah?
És difícil, però em va fer gràcia.
Doncs ja hem avançat el títol de la propera novel·la. Moltíssimes gràcies, Francesca, i fins l'any que ve.
Gràcies a tu.
Anem ara amb el darrer llibre de l'escriptor riberenc Andreu Carranza, Ciutat de Llops, un viatge riu amunt, des de la desembocadura de l'Ebre fins a la nostra Ribera d'Ebre, que és també, Andreu, un viatge interior, per les passions, pels sentiments i per la maduresa del personatge clau, que a més té moltes reminiscències, diguéssim, autobiogràfiques. Explica'ns una mica com vas idear aquest viatge i la teva història per a plasmar-la a la Ciutat dels Llops.
Bé, en primer lloc, deixa'm fer una consideració. Jo crec que tots els llibres es complementen, i de fet tots són necessaris, però tots també tenen el seu propi àmbit, no? En el cas de la Francesca, que jo conec la seva obra i us recomano que compreu els seus llibres, gaudireu perquè s'interioritza en el costumisme i a més té aquest toc de tendresa, i de veritat que és un plaer. Jordi i Estudiosos ens presenten també obres en les quals podeu aprendre, i a mi en aquesta novel·la em toca fer el paper, un paper que, bueno, m'ha tocat este, jo penso que complemente, però que no us puc dir que compréssiu la novel·la per gaudir. No. Si algú vol llegir la meva novel·la i gaudir del llibre, no gaudirà. A mi, en Ciutat de Llops, és una novel·la que jo, quan l'escrivia, era com si tingués un ganivet a l'estómac i m'anés remenant. És a dir, jo no vaig xalar fent la novel·la. Per tant, això no us ho transmetré. No és una novel·la de denúncia ni un pamflet, però sí que els personatges se plantegen una qüestió, com tu dies, del viatge, una qüestió que jo crec que me la plantejava jo, però també la feia extensiva a les generacions de riberencs i riberenques, que deixarem una comarca i un riu als nostres futurs fet una merda. Sense futur. Per tant, no és bonic dir això. Per tant, no compreu la meva novel·la per llegir-la i per gaudir, no, perquè patireu com jo vaig patir, i jo sóc el primer, jo sóc el primer. És a dir, imagineu-vos abocadors nuclears en residus de no sé què, el riu com està, la nostra comarca demogràficament avall. Per tant, no xalareu, no, per tant, compreu d'altres novel·les, i no, la meva no la compreu. A més a més, té un perill. Té el perill que si l'agafa un noi jove, una noia jove, pot dir, escolta, què diu aquest home? I a la millor el puc influir d'una manera romàntica i no es convertirà en un home de futur, en un bon jornal. Llavors, traeu-li de les mans als jovens. A més, una novel·la que parla de la navegabilitat. Qui navegue pel riu Ebre, per favor, si no navegue ningú? No navegue ningú pel riu Ebre. I hasta em cau el llibre i tot, imagineu-vos. Bueno, per totes aquestes raons, no compreu la meva novel·la.
Bueno, però jo he sentit que és la teva millor novel·la, Andreu. T'ho he sentit la teva boca a vegades.
Bueno, alguna cosa té bona. Alguna cosa té bona, evidentment. Jo, l'esperança que... que li dono al meu text és una esperança que no ve de la mà dels homes i les dones, no ve d'aquí, sinó que ve de la mà dels gossos. És a dir, els gossos són la nostra esperança. Jo agafo aquella frase de Schopenhauer, no?, que diu que com més coneixo els homes, més m'agrada el meu gosset. Per tant, els humans, els escarabats i les rates som els supervivents de les pròximes generacions, perquè tenim una capacitat de supervivència infinita. I al llibre l'únic que hi ha és la veu d'una gosseta que es diu Perleta, que es fa com de veu de la consciència, i l'esperança ve una mica per la gosseta.
Hem sentit molt a parlar de la ciutat dels llops, la tenies, crec, escrita de fa temps, i bé, és també la història de la recerca del pare, i també té, pues, és la teva vida, Andreu.
Sí, bueno, a veure, està sempre les novel·les, tu intentes camuflar la teva pròpia vida, però imagineu-vos tot el que acabo de dir, d'aquesta sensació d'amargor, no?, de tristesa, també de frustració. I clar, tot això forma part també de la nostra vida. Evidentment també hi ha alegries, no us penseu que tot sigui fosc i negre, però sí que la meva vida també hi ha aquesta part. Quan dic fosca no és novel·la negra, no, perquè igual algú s'equivoca i diu és una novel·la fosca, és una novel·la negra, comprem-la, perquè ara estan de moda. No, és fosca perquè parla d'aquesta part més interior meua, de la recerca de mon pare, d'un conflicte que jo tenia amb mon pare, que jo el veia a mon pare com un heroi ecologista en aquells temps. Jo, en canvi, no mos enteníem, i fins i tot jo vaig agafar la guitarra, jo volia ser cantador d'històries, i me'n vaig anar als 18 anys. Per tant, jo, hi havia una relació d'amor-odi, i aquí la novel·la també es mostra aquesta relació d'amor-odi en lo pare, no? Per tant, és una novel·la molt catàrquica, molt que presenta als homes i a les dones com a depredadors, com els pitjors depredadors. Per això és Ciutat de Llops, perquè el llop és el depredador.
I a nivell territorial també reivindiques la navegabilitat, el que és l'artesania, la tradició, enfront del que pot ser desenvolupament econòmic o riquesa efímera, si li podem dir d'alguna manera, o model industrial també fugisser.
Clar, ja ho dia abans, no? Quan hem començat, que és una novel·la de viatge, d'un viatge en el qual jo intento fer les paus en mi mateix i també mostrar als meus convilatans i convilatanes, pues, que tot no és flors i violes, i que la nuclear d'aquí dos dies s'acabarà, i que si teniu fills, sobretot, que facin instàncies per treballar a nuclear, perquè el queda poc temps, i allí es cobren jornals, no sé si ho sabeu, molt elevats. Vean, la fàbrica química de Flix va abocar no sé quantes mils de tonelades al riu Ebre i a Mercuri per donar i per vendre. A vean, los peixets que pescaven Muniaio al riu ara no es troben, ara hi ha silurs. És a dir, a vean, quin panorama deixem. Clar, no és agradable dir això a la gent. I ja explicava en un llibre. Per això jo us aconsellava que el meu llibre no el compreu si voleu xalar i voleu gaudir. Per això ho dia en este sentit, no?
Moltes gràcies, doncs, Andreu Carranza. Tenim els tres autors aquí.
Una cosa, sí. Una altra de les raons per què no heu de comprar el meu llibre és perquè no va ser el més venut a Sant Jordi i perquè no fa joc en els mobles de casa vostra. Mireu quina foto més fea. No fa joc, no.
Bé, ara tenim els tres autors aquí a l'escenari. Estan a la seva disposició. Si algú té alguna pregunta, alguna qüestió per plantejar a qualsevol dels tres. No? Bé, doncs moltíssimes gràcies. Anem ja amb el segon torn de presentacions. Ells es tiren per aquí si voleu que us signin o si voleu parlar amb ells.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Emprèn 2018. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 29 de juny. Més info a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Doncs seguim aquí en directe, a la plaça de dalt de Móra d'Ebre. Ara demanem la presència a l'escenari, doncs, del Fede Cortés, també del llibre El Clan de Sarràpita, i també del Josep Artigas, que ens presentarà, doncs, La portadora 2, que és aquest recull. Bé, ja els tenim aquí, aquí damunt de l'escenari, i començarem, en aquest cas, pel Fede Cortés. Ell ens porta, doncs, una novel·la també molt diferent a les que hem escoltat fins ara, amb la història de dos detectius, Johnson i Johnson, no? Han protagonitzat, ja podríem dir, nombroses històries, són dos detectius, amb històries molt divertides a les seues esquenes. Els hi has donat vida a tu, o podríem dir que ells també t'han trobat a tu. Així que explica'ns una mica qui són Johnson i Johnson i quines peripècies han viscut i quines trobem en este últim llibre del Johnson i Johnson.
Bé, bon dia. Johnson & Johnson són dos detectius que viuen a Falset. De fet, és una sèrie que fa temps que escric, i aquest és el cinquè volum de la sèrie, que es diu Ausetans extraterrestres. No és novel·la, són relats. En realitat, jo el que faig són relats que es representen que són els casos que van resolent, i en certa manera és com si ho escrivissin ells. Uh-huh. Llavors, el que fan és un relat de cada cas resolt, i quan n'hi ha tres o quatre els ajunto i faig un volum. Com que ells són lletra ferits també, ells escriuen, com perquè ells s'emmirallen amb el Carvalho, Manuel Vázquez Montalbán, i ells també volen escriure. Llavors ells tenen sempre alguna obra també poètica o de prosa poètica, alguna cosa que ells volen editar, i llavors la col·loquen entremig dels relats que fa jo. I normalment li demanen que ho prorrogui la nòvia del JF, que és la secretària del jutjat, que és una manya, que es diu Lucía, i llavors la col·loquen entremig. I llavors una mica entre els relats dels casos i la seva obra, a partir d'allí es crea el títol i es publica amb un nom que representa una mica el resum de les històries que hi ha pel mig.
És un gènere, doncs, un gènere molt híbrid, no? L'has ideat tu? D'on surt aquesta forma de d'escriure o de narrar?
Bé, en realitat podríem dir que són uns detectius poetes, vale? Perquè ell hi ha molta poesia pel mig sempre, hi ha històries... És gènere negre, realment és gènere negre, però jo he volgut buscar una mena de gènere negre que està poc conreat aquí, penso, i en general, que és una mica el satíric, el humorístic, una mica eròtic festiu, i que sobretot que siguin fàcils de llegir. Els volums normalment tenen 120-150 pàgines, hi ha molt diàleg, i jo el que pretenc és que siguin fàcils de llegir, que sigui una lectura fàcil en principi per la gent, però que en el rerefons hi ha una altra lectura que qui s'interessa més pot veure que hi ha alguna cosa més allà al davant.
Johnson & Johnson, a més, van néixer en format digital, no? Va ser a través d'un blog que els hi vas donar vida?
Sí, va començar a publicar amb un digital que és de Priorat Digital, fent a Corbodella, un senyor que es deia Carles Cabós. De fet, va ser ell que em va dissenyar el logo que surt als primers llibres, que són dos barrets encarats un amb l'altre, dos barrets d'aquells antics que portaven els gàngsters a l'Amèrica de l'Al Capone. I vaig començar a publicar-los allà. Llavors eren curtets, de manera que es poguessin llegir a la pantalla, que fos com de llegir. I a partir d'allí, bueno, ne vaig anar creant uns quants i a partir d'allí vaig començar a publicar. De fet, el tema de Johnson & Johnson Detectives és com un món que he creat que intento que surti per tots els costats. Llavors hi ha un blog que penjo petites històries a part dels llibres, hi ha una pàgina de Facebook que també fa això, a vegades se reboten, i entre, una mica entre tot intento crear interès al lector, en certa manera, vull dir, hi ha històries que surten digitalment que no surten als llibres, i intento crear interès perquè els gens s'interessi per llibres al final, no? I a partir d'aquí, a vegades critico coses que existeixen, a vegades critico fets, i per exemple al blog una història que va tindre molt èxit era la veritat i tota la veritat sobre el cas dels Rolling Stones, que no sé si heu sentit a parlar, que Falset semblava que volien portar els Rolling Stones a actuar, i per tant això va remoure durant molt temps, evidentment no va passar, i jo una mica m'invento perquè no va passar i perquè hi havia la intenció d'això, no? I ho vaig publicar, i aquest va tindre de fet molt èxit perquè el tema molt actual.
Són històries amb molt de ganxo, no? I per tots els públics, suposo que us tindré des de públic molt juvenil hasta...
Això m'han preguntat moltes vegades i jo sempre dic que sí, però al tanto, perquè a vegades potser hi ha escenes una mica pujadetes de tot, de to, no? No és que siguin molt, molt pornogràfiques, per entendre's, però sí que hi ha un tema d'erotisme pel mig, vale? Suggerit i a vegades una miqueta més explícit. I per tant, jo no diria que és per tots els públics, però que, veiem, ho pot llegir una gran quantitat de públic a partir dels 16 anys, jo crec que ho poden llegir perfectament.
Bé, Johnson & Johnson, en aquesta última història, suposo, però, que ja se n'estan cuinant més, no? Pel que dius, són personatges que estan en contínua activitat literària, per dir-ho d'alguna manera.
De fet, són personatges que, com que fa molt temps que els porto, continuen generant històries, i, per tant, el que publico no és l'últim que he escrit, sinó que a vegades combino coses que fa temps que tinc, amb coses més noves, en funció del que jo crec que dona estructura amb un volum que sigui uniforme, no? I llavors vaig triant de tot el que tinc i contínuament se van creant coses més llargues, més curtes, etcètera, etcètera.
Bé, doncs moltíssimes gràcies, Fede Cortés i Johnson & Johnson, Ausetans i Extraterrestres. Estirem pendents, doncs, de la pròxima entrega i anirem seguint també per xarxes socials i per internet a veure quina altra s'empesca en Johnson & Johnson. Moltíssimes gràcies. No ens movem del Priorat, però canviem de gènere. Anem amb la publicació La Portadora, que és la revista del Centre d'Estudis del Priorat, i ens la ve a presentar el Josep Artigas. Bé, Josep, explica'ns una mica què podem trobar en aquestes últimes entregues de La Portadora i els treballs de recerca que s'han anat publicant en aquest...
Sí, una prèvia, clar. Jo, en diferència amb els companys, vinc a presentar una revista, no un llibre. Per tant, jo formo part del Consell de Redacció de la revista. No sóc l'autor dels articles, llavors us puc explicar més què és la revista, què vol ser la revista, més que no pas els articles en concret, perquè clar, jo no sóc l'autor d'aquests articles, clar. La Portadora és una revista cultural del Priorat, porta per subtítol revista d'estudis socials i humanístics del Priorat. Llavors, el subtítol és prou indicador de què vol ser la revista. Per una banda, vol ser una revista d'estudis d'aquests àmbits, socials i humanístics, és a dir, estudis que vagin des de la història, la filologia, passant, per exemple, per l'arqueologia, l'economia, l'art, d'acord? I després l'àmbit, no? L'àmbit és un àmbit comarcal, una revista comarcal centrada en la comarca del Priorat, val? El que passa és que la comarca del Priorat històricament, culturalment, sempre ha tingut molta relació tant amb la Ribera com amb la Terra Alta, d'acord? Llavors la revista també vol incloure treballs que recullin manifestacions comunes a les tres comarques, no? Estic pensant, per exemple, no sé, la revista La Picosa, per exemple, la revista Picosa, la primera revista en català feta en aquestes tres comarques, del 1906, que es feia aquí a Mora. La Picosa portava per subtítol em sembla que recordava que era Periòdic Català Democràtic, em sembla que era, però llavors deia portaveu de la Ribera, la Terra Alta i el Priorat, d'acord? O una altra revista, que és el Llamp de Gandesa, d'acord? Que potser és la revista... És que la revista, la manifestació cultural més important que ha hagut al període entre guerres en aquestes tres comarques, una revista que va néixer el 21 i es va acabar el 34, el subtítol del Llamp era portaveu de...
Sí, si pots apropar una mica més el micro a la boca, Josep, si te'n sentirem millor. Perfecte. I més per la ràdio.
Portaveu de la castellania, per tant, Terra Alta i Priorat, d'acord? Això, és una revista que agafa aquests àmbits d'estudi i aquest abast.
Bé, explica'ns una mica, doncs, què trobarem amb aquest segon volum, no, que vale. És el més novedós, podríem dir.
D'acord, abans d'explicar el segon volum, és anual, d'acord? Una revista,
anual.
Un volum per any. Han sortit dos números, el del 2016 i el del 2017, que és el que teniu aquí, d'acord? Llavors, del segon volum destaquen sobretot set treballs d'àmbit històric, d'acord? I un altre, un vuitè, són vuit treballs, més o menys unes 200 pàgines. El vuitè treball és sobre urbanisme medieval a Falset i a l'expansió del riu de Falset. Els altres set treballs són més històrics. N'hi ha tres sobre tres personatges rellevants de la comarca, que són Jaume Sabater, Josep Cabré i Josep Ferrer. Un quart treball és sobre la noblesa al Priorat. Després n'hi ha una altra sobre l'arribada, bueno, l'arribada fallida del tren a Falset, al Priorat, al segle XIX. El sisè treball és sobre l'establiment del comandament republicà al Priorat durant la batalla de l'Ebre, i l'últim treball de base històric és l'associacionisme durant el franquisme. Aquests són els treballs que hi ha al segon volum.
Així suposo que teniu, doncs, personalitats de recerca de moltíssims pobles, no? El Priorat té més de 20 municipis i la majoria d'articles abarquen, doncs, una realitat àmplia.
Sí, a veure, jo dic que la Portadora vol ser, és una revista comarcal, això és obvi, però no vol ser una revista local. En aquest sentit, molts autors que ha publicat, per exemple, el segon volum, no són autors de la comarca. Uh-huh. O sigui, l'àmbit de treball sí que ha de ser la comarca entesa com tal com he explicat, en sentit més ampli, però no tenen per què ser autors de la comarca. De fet, hi ha uns quants que no són d'aquí, són gent també d'universitat, vull dir que no vol ser una revista local només d'autors comarcals.
Perfecte, et suposo que és acabar també, com passa en moltíssimes revistes, més les que són anuals, és acabar, suposo, l'edició d'un volum i estar treballant ja amb els articles del que ve. Suposo que ja teniu recopilat algun treballet, alguna història més.
No.
No?
No. Encara no en tenim cap per... tenim perspectives, sí, però clar, però diguem-ne, ja físicament el treball encara no en tenim cap, d'acord? Sí que tenim perspectives d'alguns treballs, però encara físicament encara cap.
Així l'àmbit de la recerca està també viu al Priorat, has dit que bé, que no tenen per què ser autors locals, però la recerca, ja revistes també de recerca a nivell municipal, Canya i Gram en ve a la ment, n'hi ha d'altres... Trobes que el Priorat està en una bona salut en aquest aspecte d'investigadors o falta una mica, doncs, incentivar aquest tipus de treballs entre el jovent, suposo?
A veure, Canya i Gram és un tipus de revista una mica en la línia que era el Violí, suposo que el deu recordar, el Violí. Llavors, són tant Canya i Gram com el Violí són treballs d'una extensió més reduïda. El que hem volgut fer amb la Portadora és... fer un tipus de treball, un tipus d'article més acadèmic, d'acord? O sigui que hagi més... Bàsicament la diferència entre l'Obiolí o el Canya i Gram i la Portadora és l'extensió dels treballs. Ara, llavors, el que s'ha provat fer és apropar una mica això, articles acadèmics més aprofundits, més extensió. A banda del Consell de Redacció hi ha un Consell Assessor, que el Consell Assessor són professors de l'URB, de Rovira Virgili a Tarragona, que el que vella és per la qualitat dels articles, abans de publicar-los passen per les seves mans i ells aproven o no aproven de publicar-lo. Doncs clar, per això et dic que no és ben una revista, diguem-ne, local, com sí que podria ser, per exemple, l'Obiolí, d'acord? De fet, les entitats que publiquen la Portadora són les que publicaven el Violí, l'Arxiu Comarcal i el Centre d'Estudis del Priorat, d'acord? Però això és un tipus de treball més acadèmic, més profunditat, d'acord? Que això sí que creiem que faltava. La Violí va fer la seva feina, actualment hi ha el Canya i Gram, hi ha també un diari digital, vull dir que per treballs més curts ja hi ha aquests mitjans, però trobàvem que faltava això, algun tipus de mitjà que fos que pogués publicar treballs més profundits.
Pues moltíssimes gràcies, Josep Artigas, per presentar-nos aquest llibre de La Portadora, aquest vessant acadèmica escrupulosa sobre la realitat del Priorat. Moltíssimes gràcies i bé, fins ara.
Vinga, gràcies.
I anem ja amb l'última obra que coneixerem avui. Es titula El clan de Sarràpita i és obra de la Montserrat Espallargas i bé, és una novel·la que narra que al campus de la Universitat de les Illes Balears tres vicerrectors troben el cadàver del seu rector. Fa olor de peix, com si hagués estat potinejat per pegellides o tellerines o cavallets de mar. El cos esquarterat i aixecat de dalt a baix el localitzen els tres homes entre unes mates del campus. És un esquelet més camacur que l'originari, amb els cabells més rinxolats també que l'originari, i el rector, en Colau Grimal, era un intel·lectual sòlid, un físic reconvertit en informàtic per les exigències del temps i un home de gran vitalitat acadèmica que rendia culte a la veritat i als principis d'objectivitat. Bé, Montserrat, gràcies per ser aquí. Primer de tot, explica'ns una mica, no?, aquesta novel·la negra, veiem amb tocs una mica d'humor, ambientada doncs a la Universitat de les Illes Balears, a Mallorca, suposo.
Sí, bé, està ambientada a les Illes Balears, després us explicaré el per què, però podria ser una... Bueno, la intenció és una de fer una novel·la universal, no?, i pot estar, encara que està contextualitzada ja, podria ser una història perfectament situable a la Universitat Rovira i Virgília o a la facultat, a la Universitat Juan Carlos que, de Madrid, no?, que darrerament ha tingut tant protagonisme. La història és una història d'intriga que parteix de l'assassinat d'aquest rector, del rector de la Universitat de les Illes Balears. El localitzen tres vicerrectors que van governar amb ells, i a partir del que ells van explicant, d'aquests tres vicerrectors, la exdona i l'amant, es va configurant la història. A partir d'aquí el lector va configurant quina va ser la figura d'aquest rector i quins són els esdeveniments entorn als quals va morir aquesta persona. Jo dic que aquesta és la història d'un fracàs, del fracàs de les persones que van participar, d'algunes persones que van participar en el maig del 68, del qual ara aquests dies estem complint 50 anys. Una persona em va dir, diu, és la primera novel·la que s'ha escrit ara del maig del 68, doncs bueno, no sé si és així, però sí que el maig del 68 és molt present, i jo dic que és el fracàs d'una generació que pensava que la revolució, com nosaltres, com molts de nosaltres, amb unes altres circumstàncies que ara estem vivint, era possible, i que se'n va adonar que la revolució no era tan fàcil, i llavors el que va fer és pujar-se potser al primer carro que va passar, i al renunciar a les seves idees, doncs aquest individu i aquests individus d'alguna manera són o se senten responsables d'aquest assassinat. Hi ha un eslògan que jo recullo aquí en aquesta obra del maig francès, que diu que qui fa la revolució a mitges, no?, cabe a la seva pròpia tomba. Nosaltres crec que avui en dia aquest eslògan pren molta significació en el context d'aquest país nostre. Doncs aquest eslògan defineix perfectament la filosofia d'aquest rector. És una persona que va fer una revolució a mitges i que d'alguna manera va acabar la seva pròpia tomba. La meva pretensió en l'obra és la de qüestionar un determinat món intel·lectual que fins ara que han començat a sortir aquestes misèries a la Juan Carlos, era un món, jo crec que era molt protegit, estava molt salvaguardat, i que, bueno, que ara estem veient que té les seves pròpies misèries com pot tenir qualsevol col·lectiu, no? I això era la meva pretensió en escriure aquest llibre.
És un llibre híbrid, veig, no? No és una novel·la negra pròpiament dita, no? Té moltes lectures i policíaca, des de luego, tampoc és...
Mira, és tòpic dir m'agrada que em faci aquesta pregunta, però jo si no me l'haguessis fet, ara ho anava a dir, o sigui que t'has avançat. Sí, mira, jo vaig rebre el Premi Ferran Canyameres, que és un premi de novel·la negra, estic molt contenta, però jo no crec que sigui una novel·la negra. Això també va en perjudici, com deia l'Andreu Carranza, no compreu el meu llibre, doncs jo us diria, i a més ho dic, no sé si en to de disculpa, però ho dic perquè realment en aquesta obra no hi ha, o sigui, no segueix els cànons de la literatura negra clàssica. No hi ha un investigador, no hi ha un policia, sinó que segueixo una altra, diríem, una altra tradició. Jo intento connectar amb la tradició, jo dic, nihilista, que va des d'en Dostoyevsky amb Manel de Pedrolo, del qual se celebra en enguany el 100 aniversari del seu naixement. A mi m'interessa aquest tipus de literatura negra, no? que s'interroga, per exemple, que els assassinats són una excusa per interrogar-nos sobre les coses. En Manel de Pedrolo assassinava, per exemple, a Manterro en els fonaments, assassina a Manel de Pedrolo a un individu que és un funcionari que representa la repressió de l'Estat, i el mata per interrogar-se si és lícit o no assassinar algú que d'alguna manera estava represaliant aquella societat que era en aquells moments la catalana. Doncs jo també assassino un rector per interrogar-me si és lícit o no assassinar algú que potser intel·lectualment parlant no era tan pur com els personatges de la Juan Carlos. Ja no han arribat a assassinar-los, sí que els han imputat, però jo sí que arribo a assassinar-los per qüestionar-me el mateix que podríem qüestionar-nos a la Universitat Juan Carlos. Per tant, sí que jo penso que, jo crec que agrada més aquesta novel·la, o sigui, hi ha una mica de cada, però la pretensió era aquesta, era interrogar-me, és donar, jo assassino per interrogar-me sobre, sobre coses.
Bé, Montserrat, pues ja gairebé res més, explica'ns una mica el títol, no?, que és el Clan de Sarràpita, i ja ho deixaríem aquí.
Sí, bé, el Clan de Sarràpita està basat, bueno, un crític em va dir, va fer una crítica, m'agradaria dir-ho, deia, és un llibre rebel, jo penso que és un llibre rebel per tres qüestions, i responc a aquesta pregunta que m'has fet. La primera és perquè qüestiona un món que no ha estat qüestionat fins ara, que és l'intel·lectual. En segon lloc, perquè està, no està basat en fets reals, però sí parteix d'una figura real. A Mallorca va existir un rector que, bueno, que no dic el nom, però va governar la Universitat de les Illes Balears d'una manera sectària i autoritària, com podríem tenir molts exemples des de la Rovira i Virgili a la Universitat de Barcelona o a Madrid, no? I a partir d'aquesta figura real que va governar durant 15 anys la universitat, doncs he volgut, he partit d'aquests fets reals. Aquest senyor va morir amb 52 anys de forma sobtada, i jo a partir d'aquí vaig pensar, i si no hagués mort d'una forma sobtada, i aquí podria tenir motius per assassinar-lo. Llavors, doncs, el Clan de Sarràpita parteix d'aquesta història. Aquest grup que governava la universitat se'ls coneixia com el Clan de Felanitx, de Felanitx, i jo vaig substituir el Clan de Felanitx per Sarràpita. Per què Sarràpita? Perquè ubico a la zona de Sarràpita. Per mi Sarràpita és una zona de mar. Pensava que contrastar un assassinat amb una zona tan màgica o, bueno, o, no sé ara quin adjectiu posar-li, com podia ser un mar de platja, podia d'alguna manera donar contrast, no?, i tensionar més la història. Després també perquè hi ha a mi un interès que m'agradaria deixar aquí palès, que és la de reivindicar o recuperar les diferents varietats de parla catalana en els territoris de parla catalana. El fet d'ubicar-lo a Sarràpita em permetia escriure-la en mallorquí. Aquesta història està escrita en mallorquí. He escrit diverses històries escrites amb la varietat d'aquí, perquè jo soc originària del Priorat, una que va ser premiada al Deltebre. En concret aquesta em permetia ubicar-lo a Sarràpita per treballar aquesta varietat, no? I en últim lloc perquè Sarràpita ve del terme llatí Sarràpita, que significa ermitatge fortificat, i aquest terme d'alguna manera encara donava més sentit al que era aquest concepte tancat de clan, no?, que va governar, doncs, aquesta universitat.
Doncs moltíssimes gràcies, Montserrat, per explicar-nos, no?, aquest curiós cas i aquest interessant Clan de Sarràpita. Amb això donem per finalitzat ja la segona tongada de presentacions. Tenim aquí per als autors, per si algú vol abordar alguna qüestió, alguna pregunta per qualsevol dels tres. En principi no, així que moltíssimes gràcies, Fede, Josep i Montserrat, i fins una altra. A reveure. I amb això donem per acabades ja les presentacions literàries aquí a la Fira del Llibre Brenc. Només agrair, doncs, a tothom que ho ha fet possible, en primer lloc a la Fira del Llibre Brenc, també al Pere i el seu equip, a l'Audiovisual, a Tono Canalda, que ha estat a la ràdio i ens ha permès, doncs, que aquestes presentacions es puguin seguir en directe des de Ràdio Móra d'Ebre, des de les seues zones, però també a través d'internet, a radiomoradebre.cat, i també a l'Adriano Monclús, que també s'ha fet càrrec d'aquestes presentacions. Moltíssimes gràcies, i a reveure. Ens acomiadem també amb els companys de viatge que han estat la Diputació de Tarragona en aquestes presentacions. A reveure.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empren 2018. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 29 de juny. Més info a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.